Camins.
Què, com ha anat el vostre dia? Una mica pesat, podria ser una mica calorat, amb moltes coses al cap, amb molts recados que fer, amb moltes converses. Doncs escolta, aquesta hora, les 8 de la tarda, les 8 de la vesprada, jo crec que és moment de relaxar-nos una mica, deixar que el dia vagi acabant suaument i, per què no, sentir la ràdio, que sempre és una manera fantàstica d'acabar el dia. Això és Camins. Hey! Els Camins, i aquesta és la nostra sintonia. Bona vesprada d'aquest dimecres, 5 de juliol del 2023, 5 ja de juliol, anem avançant, dia 1 després de Salvador Aragonès, que ens va portar la seva versió d'Economia amb Valors, canviada de dia, ahir era el dia Rosari habitualment, però Salvador es va plantar aquí i ens va regalar una estona de ràdio com a només ell sap fer-lo, amb elegància, amb saviesa i amb molt de cor. Dia 1 després també de parlar del Premi Enric Martínez i Julià en reconeixement i reivindicació tant de la tasca social com sanitària dels equips de la Sanitat i Salut Pública Catalana, molt important, centrats en l'equip d'oncologia i d'investigació de la Vall d'Hebron. Ens va atendre l'Enric Martínez Castigliani, fill d'Enric Martínez, Julià, que és promotor d'aquest premi, i ens va parlar des de Viena i ens va fer tota una, diguem, apologia del que és la importància de la investigació per la salut pública. Ells ho impulsen amb aquest premi i amb moltes altres iniciatives. Si voleu recuperar els nostres continguts de dimarts i de cada dia, podeu trobar-ho tot als nostres comptes de Twitter i d'Instagram, pilotats per Maria José Mendoza. Ens podeu trobar a Twitter, @CaminsEstel, a Instagram, CaminsEstel, i en directe a l'aplicació Radio Estel oficial. Tenim una web, radioestel.cat, completíssima, i un YouTube on tenim els nostres vídeos i més Estel, que és molta música. Avui dimecres ens ve molt de gust fer una nova Macedònia nocturna, la Macedònia sensible, la social, la reflexiva. Abans que res, l'actualitat de la mà de Carla Buigas i Júlia Julve, que ja estan aquí preparadíssimes. Després, i tot seguit, temps per Àngel Miret, que un cop més ens visita amb la seva columna d'opinió, els temes que ell ens planteja, la seva mirada social, la seva mirada de la vida, que sempre ens ve molt de gust compartir. I a la part final del programa tornarem a parlar de poesia, en aquest cas del Festival Poesia i Més 2023, que està en marxa. Ho farem amb un dels seus organitzadors, el seu director concretament, l'Eduard Escofet, que és una persona que ja us avanço que és una apassionada de la creativitat i que té moltes coses a dir. Per tant, notícies, Àngel Miret, poesia, la falsa ràdio nocturna de la casa, que encara hi ha llum, des d'ara i fins les 9, la banda de Camins, ens posem reflexius i artístics a Radio Estel. Vuit i 17.
Amb Rafa Sanahuja, la, la, la. Camins.
De dilluns a divendres, de 8 a 9 de la vesprada, Camins, a Ràdio Estel.
Estás hablando y no te estoy entendiendo de nada. Nada, nada. En mi cabeza lo que dices suena bla, bla, bla. Hablar por hablar, bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Hablar por hablar, bla, bla, bla.
Vinga, seguim endavants. Endavants? Què vol dir endavants? No sé ni el que et dic a aquestes hores del dia. Seguim endavant i és moment de rebre en aquest estudi. Em fa molta il·lusió. La darrera visita va ser amb Ignasi Miranda. Estava jo amb dies personals per l'operació del meu fill Mateo i va venir l'Àngel Miret amb Ignasi Miranda. Per tant, fa molts dies que no ens trobem en aquest espai i em fa il·lusió. Àngel, bona vesprada.
Hola, bona vesprada.
Què tal, com estàs?
Bé, amb un ull una mica...
A la viruler.
Sí, sí, una petita intervenció quirúrgica, però vaja, encara ens hi veiem.
Sí.
No cal que porti bastó blanc, de moment.
No, de moment et veig que... A més, si... t'ho diré de tot cor, has vingut amb unes ulleres de sol,
sí,
molt fashion, que et queden molt bé, i dic, mira l'Àngel, que model, que model. Ja sabia que era per la, ja sabia que era per l'operació, però tot i així les pots adoptar de tant en tant perquè et senten bé, tot
vinga,
i que et senta bé tot.
Ho provarem.
Fantàstic, la calor com la portem, fatal, no?
Jo malament sempre, la calor, ja ho saps que sóc dels teus, jo també, sí. No.
Jo, és que
la calor la podem deixar de banda, sí, anem de cara al fred i allà sí, som feliços.
És que a més, Àngel, ara entrem en els temes teus, eh? Però hi ha una cosa que a mi em derrota, que és obrir els ulls a les 7 del matí i sentir ja aquella calda profunda que dius, bueno, si són les 7 del matí i ja no puc suportar-la. És a dir, jo tenir calor a les 12 del migdia encara t'ho compro, però a les 7 del matí, escolta, això no pot ser. Bueno. Vinga, doncs anem amb els temes que ens has proposat, a veure si ens dona temps de repassar-los tots. D'entrada, el titular que ens has passat, a veure com el desenvolupes, és idiomes a Suïssa i Espanya.
Doncs sí, mira, perquè aquests dies hi ha molta batibulla arrel d'aquests parlaments que s'han constituït per exemple, a les Illes Balears i a València.
Exacte.
En relació al tema sí, de la llengua. I aleshores se m'ha acudit una mica repassar el que està passant a Suïssa en relació a les llengües, que és un altre estat plurinacional i plurilingüístic. I aleshores volia fer una mica de repàs de com està el tema a Suïssa i a veure com ho podrien traslladar aquesta bona relació, aquest orgull nacional que tenen els suïssos amb les seves quatre llengües, en lloc de constituir, com sembla que aquí a Espanya passa, com un motiu de confrontació, i etc. Mira, a Suïssa hi ha quatre comunitats lingüístiques que parlen respectivament l'italià, un 8%, l'alemany, que és el majoritari, amb un 63%, el francès, un 23%, i després hi ha una llengua retroromànica, que se'n diu el romanxa, que només el parla el 0,5% de la població. Suïssa, recordem-ho, que té és una mica, quasi bé com Catalunya, una mica més petita en població, 7,2 milions d'habitants, jo crec que a Catalunya devem estar sobre els 7 i mig llargs.
Val.
Bé, doncs estan dividits en cantons, a Suïssa, 17 cantons són de parla alemana, 4 francesa, un italià i altres són bilingües o trilingües.
Sí.
Però què passa allà? Doncs mira, per exemple, els estudis es fan sempre en l'idioma del cantó, és a dir, en els cantons alemanys l'educació es fa en alemany. En els que són cantons de parla francesa majoritària es fan en francès, però a tots els cantons és obligatori, a més de la llengua a la que s'hi parteixen les classes, que és la
del
llengua,
cantó, la del cantó,
la del cantó, estudiar obligatòriament una altra de les llengües nacionals de Suïssa. Qualsevol. I després tenen una tercera llengua que és d'ús comú entre tots plegats i també arreu del món avui i a la Unió Europea, que és l'anglès. Per tant, en principi, qualsevol alumne doncs, d'un cantó, per exemple, l'alemany, sortiria dels estudis parlant, a part de l'alemany, que seria la seva llengua materna, per exemple, el francès o l'italià, i l'anglès. Però és que fins i tot aquests petits, els romanxes, que són aquest 0,5%, tenen dret a adreçar-se, igual que tota la resta de ciutadans, a les institucions federals, és a dir, les que són de tot l'estat suís, no dels cantons, en qualsevol de les quatre llengües i poden demanar de que la relació amb l'administració federal sigui amb la seva mateixa llengua. Sigui el francès, sigui l'italià, o sigui el romanxa, que és aquest idioma molt petit i minoritari.
Petit,
Per ells, aquest tema, i això n'he llegit força, insisteixo el que deia una mica a l'inici, és un motiu d'orgull nacional, no és un motiu de confrontació. Què passa aquí a Espanya? També tenim quatre llengües. A Espanya tenim el castellà, majoritari, el català, el gallec i l'euskera, o basc. T'imagines que aquí a Espanya, a Catalunya, s'estudiés en català, però que es pogués escollir estudiar una segona assignatura, per exemple, en gallec o en euskera, o a León, que a més del castellà, tots els alumnes haguessin d'estudiar necessàriament o català, o gallec, o euskera. A més de l'anglès, naturalment, que avui és la llengua d'interrelació.
Sí.
Doncs no, no és així. Malauradament, aquí a Espanya, a diferència d'aquest orgull nacional, d'aquesta reconciliació que suposa pels suïssos els idiomes, aquí estem veient aquests dies, jo encara no m'he refet, de que en els acords entre el Vox i el PP, un dels primers temes, no parlen gaire de medi ambient, no parlen massa d'indústria, no passen massa de turisme, però de seguida dels primers temes que parlen és sobretot disminuir el català. A les Illes Balears, sobretot que no cal que els funcionaris parlin català, no cal que la funció pública aquesta sigui una llengua necessària, malgrat que els ciutadans d'allà siguin de parla materna catalana. No cal. Mm-hmm. El ciutadà s'ha d'adaptar a la llengua del funcionari, per tant, si el funcionari alega que no sap català, doncs senzillament has de canviar d'idioma i parlar en castellà o en l'idioma que el funcionari consideri pertinent. Mm. Fa ahir, o abans d'ahir, va sortir una sentència de quan el senyor Casado, antic president del Partit Popular, com bé recordeu...
Va dir que les persones, els nens, que tal...
Que els nens, que demanaven... si no parlaven castellà, si parlaven en castellà, se'ls obligava a posar una motxilla en pedres, o bé que no se'ls deixaven els serveis si s'expressaven en castellà. Bé, el jutge ha dit que això va ser denunciat per la Generalitat, i el jutge ha dit que això no és un delicte, que és desafortunat, que és fals, diu el jutge, però que no se'l pot sancionar perquè forma part del debat polític. A mi em sembla que és un error. Dir que això forma part del debat polític crec que és un error. Mm. Amb això no persegueixo cap sanció al senyor Casado, però crec que és desafortunat per part del jutge dir això, perquè, home, aleshores estem reconeixent que en el debat polític val qualsevol tipus de mentida.
Exacte.
I tots els que vivim en aquest país, inclosos les persones de Vox i del Partit Popular, saben perfectament que a cap escola se sanciona els nens per demanar d'anar al lavabo en castellà.
Abans, si no vols afegir alguna cosa més, Àngel?
No,
tema...
només deia que em sap molt de greu, perquè jo crec que hauríem de reflectir-nos en països d'aquests que, deixant estar el tema d'autonomia, d'independència, d'autodeterminació, de federalisme, d'autonomisme, deixant a part tot això, parlant de llengües, que són elements culturals, i que, òbviament, serveixen per comunicar-nos, però també formen part del nostre bagatge cultural, la forma d'expressar-nos forma part d'un bagatge cultural que, si es perd, es perd per sempre més a la humanitat, que Espanya és una llàstima, a mi em sap molt de greu, que aquesta Espanya, sobretot aquesta Espanya més intolerant, que no és tota, naturalment, o aquesta Espanya més castellana, més del centre, no hagi entès mai, com els suïssos han entès, que el motiu de tenir diverses llengües hauria de ser un motiu d'orgull nacional, un motiu de cultura i, en cap cas, un motiu de confrontació.
Doncs jo anava a rematar totes aquestes reflexions teves amb una reflexió exactament com la que has fet tu. Per tant, només dir que estic a tope, perquè és que, veritablement, és una llàstima. Tenir una riquesa i no saber valorar-la, tot el contrari, gairebé perseguir-la, doncs és que és de menys una mica, no sé com dir-t'ho, és absurd, ja està. Per mi és absurd. I més enllà d'ideologies polítiques, dic com a valor cultural de valorar les llengües que tu tens. No, jo no entro en altres qüestions.
A part, hi ha una altra qüestió que és més pedagògica, que és que els nens i els infants, com més llengües se'ls parla als inicis, després més facilitats tenen. Evidentment, a certes edats és molt difícil aprendre l'alemany. Imagina't quina sort que tenen els nens de Suïssa de parla materna francesa, que de ben petits, a part de la seva llengua materna, aprenen el francès i l'alemany, i et pots trobar, com de fet passa, i com jo he vist, que nens de 12, 13 o 14 anys es poden expressar en les tres llengües amb bastanta fluïdesa. Quina llàstima.
Efectivament, quina llàstima. Següent tema, a veure com ho planteges. Dia Mundial del Refugiat, volies parlar. Quan és el Dia Mundial
del Refugiat? Doncs mira, el dia del refugiat ha passat ja, va ser el dia 20 de juny.
Val.
Aleshores, volia portar algunes dades, i saps que jo sóc bastant amic de les dades, més enllà també de la reflexió, jo crec que a vegades s'ha d'objectivar les qüestions, i volia que els nostres oients sapiguessin una mica per on va tot això, perquè es parla molt de refugis, parla de persones que fugen dels seus països, però volia endreçar una mica des del punt de vista no solament de dades, sinó també des d'una certa percepció jurídica.
Perfecte.
Primera, què és un refugiat? Això està perfectament definida a nivell internacional per la Convenció de Ginebra, de l'any 1951, o sigui que fa uns quants anys ja, signada per pràcticament tots els estats del món, i que diu el següent, l'hauré de llegir amb la seva literalitat, diu, és tota persona que, per fonamentats temors de ser perseguida per motius de raça, religió, nacionalitat, pertinença a determinat grup social o opinions polítiques, es trobi fora del país de la seva nacionalitat i no pugui, o com a conseqüència d'aquests temors, no vulgui acollir-se a la protecció d'aquest país. Per tant, abans es pensava l'any 51 molt en les estructures, diguem-ne, polítiques de persecució després de la Segona Guerra Mundial. Fixem-nos que l'any 51 és pocs anys després de la finalització de la Segona Guerra Mundial.
Sí.
I, per tant, el món estava dividit en dos grans blocs, el bloc soviètic, comunista, i el bloc capitalista, per entendre'ns d'una forma, en fi, molt esquemàtica, si voleu.
Sí.
En aquest moment, en l'àmbit de refugis, s'hi estan incorporant elements nous. Per exemple, el canvi climàtic, que obliga a que determinades persones hagin de fugir ja de, per exemple, d'illes del Pacífic, on s'estan, aquestes illes es converteixen en inevitables per la pujada del nivell del mar.
Vale.
Algunes dades.
Vinga.
Que és el que et deia. Pues mira, d'Ucraïna han fugit... doncs hi ha 7 milions de persones...
7 milions, eh?
7 milions d'ucraïnesos que han tingut que fugir del lloc on es trobaven i s'han resituat a Ucraïna mateix. O sigui, com si nosaltres marxéssim de Barcelona i ens haguéssim hagut d'anar a viure doncs, a Girona
sí.
o a la Seu d'Urgell. Però fixa-t'hi bé la quantitat de persones que han tingut que marxar del país. Polònia, que se la critica molt a vegades perquè té posicions presumptament molt de dretes, però mira, Polònia té en aquest moment 3.100.000 ucraïnesos vivint a Polònia.
3 milions.
3.100.000 és...
Una ciutat.
És la conurbació de Barcelona, és a dir, Barcelona més tota l'àrea que en diem metropolitana, més o menys són uns 3 milions d'habitants. Imaginem-se que tota aquesta gent es desplaça en un altre país. Però és que n'hi ha 850.000 a Romania, 700.000 a Rússia, 550.000 a Hongria, etc. Una borrada. Què són? Qui són aquests? Doncs mira, amb una proporció altíssima són el 72% dones i el 37% menors. Per tant, els que han fugit són dones amb nens, famílies amb nens. Els homes, com sabeu, s'han quedat majoritàriament en el país enrolats a l'exèrcit o pendents de ser cridats a files.
Sí.
La mitjana d'edat és de 28 anys, per tant, tornem al perfil aquest de persones joves amb criatures, i amb un nivell de formació elevat. Es diu, això jo tinc els meus dubtes de que s'hagi avaluat bé, però es diu que el 60% tenen titulacions superiors. Aquest és el perfil de la gent que ha marxat d'Ucraïna amb el conflicte. A Espanya, quants ucraïnesos hi ha? Doncs mira, a Espanya n'hi ha 160.000, Déu-n'hi-do. 160.000 famílies, sobretot dones i nens, com sí. dèiem, ucraïnesos.
Tu consideres que és una xifra acceptable?
Bueno, és el tercer país de la Unió Europea, deixant a part Polònia, que en té més. És el tercer país després d'Alemanya i França.
Per tant, no està malament.
Bueno, és una xifra... És a dir, els ucraïnesos no han tingut enormes dificultats per desplaçar-se. A veure, matitzem això.
Sí, home, sí,
és un conflicte terrorífic, armat, en la qual
sí.
has de fugir de casa teva amb el que t'has trobat i t'has pogut posar damunt de la motxilla, però han estat acollits relativament bé per la Unió Europea, pels països de la Unió Europea. Molt més, per tant, aquest és un primer paquet del que serien refugiats, els ucraïnesos. Després hi ha un altre gran paquet, que són els que venen d'altres països del món, molt més complicats i als quals no se'ls ha donat, òbviament, el mateix acolliment que els ucraïnesos. Estem parlant de veneçolans, colombians, aquí a Espanya, peruans, marroquins, hondurenys, nicaragüents, etc. Quants n'hi ha d'aquests a Espanya? Doncs mira, l'any passat n'hi va haver 118.000 que van demanar acollir-se al refugi. Però ara vull fer una triple distinció de tipus jurídic, també perquè la gent segur que sent parlar de coses i després entén poc d'això, i és lògic perquè són qüestions de tipus jurídic.
Em sembla fantàstic, a veure.
Protecció temporal. Què és la protecció temporal que donen els estats? Només s'ha obert una vegada a la Unió Europea, que és amb els ucraïnesos. Que es diu, protecció temporal es dona a qualsevol persona que vingui d'aquell país. O sigui, tot ucraïnès, pel sol fet de ser ucraïnès i acreditar la seva nacionalitat,
sí.
té immediatament en qualsevol país de la Unió Europea dret a permís de residència i treball, l'educació i la formació professional, ajuts socials, atenció sanitària, etc. Això només ho ha fet amb tota la seva història una vegada a la Unió Europea, que és ara, amb motiu de la invasió d'Ucraïna. Això se'n diu protecció temporal. És urgentíssim, es dona en 24 hores. Aquí no pot haver-hi cues, no pot haver-hi comissaries de policia. Tu, amb el passaport ucraïnès, tens aquest dret.
Vale.
Després hi ha el que en diem la protecció subsidiària. Aquesta té una durada de 5 anys i s'avalua en determinats països. No és tan urgent, seria, per exemple, el cas de Síria. Tot sirià que arribi a qualsevol país de la Unió Europea s'estudiarà i, pel sol fet de ser sirià, té moltes probabilitats de ser acollits. No totes, però moltes probabilitats.
Val.
I finalment hi ha el que és pròpiament el refugiat, que és aquell que hem definit a l'inici,
sí.
que aquest ja no depèn del país, sinó depèn de les teves circumstàncies, al punt de que en el llistat de persones que demanen refugi a Espanya et trobes doncs, persones que són nord-americanes o britàniques o fins i tot franceses. O sigui, un francès que ve a Espanya i diu, jo demano el refugi i la condició de refugiat a Espanya perquè soc musulmà i em persegueixen a Lió perquè no sé què, i aleshores aquest és un procés molt més complex que requereix d'un anàlisi singularitzat i personalitzat en cada cas. Això és una mica el dibuix del que és avui el refugi a casa nostra.
Sí.
Mentrestant, la Unió Europea està intentant fer un nou model de refugiat molt més solidari, que ja es va intentar en el seu moment però va fracassar, i que alguna cosa haurem de fer, perquè, escolta, el papa francès ja ho ha dit moltes vegades, però que aquest any, ja el mes de març, portàvem més de 1.000 morts a la Mediterrània. Més de 1.000 morts ofegats intentant el trànsit d'algun d'aquests països, no ucraïnesos, ara m'estic referint
als que venen
per mar, a la Mediterrània, 1.000 morts. I aleshores vol provar un nou sistema en el qual la Unió Europea es comprometi a acollir un nombre determinat de refugiats, tot això, i insisteixo que és a banda dels ucraïnesos, i que es puguin repartir entre els països, perquè si no, què ha passat històricament? Que els països que són fronterers, Itàlia, Grècia, Espanya, són els que acaben, diguem-ne, assumint el major nombre de persones que demanen refugi, i en canvi els països, podríem dir nòrdics,
de l'interior,
n'acullen molt menys, perquè els que tenen l'arribada immediata són aquests països de la riba, sobretot mediterrània. Sí. Bé, aquest és un sistema que la Unió Europea està intentant posar en marxa, però que té gravíssimes dificultats perquè hi ha dos països, paradoxalment un dels més generosos amb els ucraïnesos, que són Polònia i Hongria, que es neguen a acceptar cap tipus de redistribució de refugiats. Veurem què passa, perquè aquí hi ha un gran debat, que és un debat també de tipus jurídic, que és: la Unió Europea ha d'actuar i ha de prendre decisions sempre per unanimitat, que és el que passa ara, o es poden prendre decisions per majoria i que aquestes decisions siguin obligades per tots els països, malgrat que no hagin estat o no hagin votat amb la majoria? Aquest és el debat que està avui damunt de la taula i que marcarà, jo crec, les impromptes del que serà Europa en un futur bastant immediat.
Per això, amics oients, comptar amb Àngel Miret és un luxe, perquè aquests temes jo crec que no els escoltareu en altre espai, fent memòria dels refugiats i de les situacions terribles que toca viure. Àngel, tenim 3 minuts clavats per tractar un dels altres temes que ens proposes. Per on vols anar? Per els equatorians o per les joguines?
No, mira, parlem de les joguines trencades.
Vale, perfecte.
Joguines trencades en el llenguatge aquest de carrer vol dir, doncs, persones que en algun moment han estat joguina, vol dir que la gent ha gaudit amb elles i que després... No
sempre pensem en parxís. A mi, quan escolto joguines trencades, penso en el grup parxís.
Una mica sí.
Allò que són un espectacle i després la cosa acaba malament.
Deriva. Clar, és la joguina que serveix per distreure's tots, però que un cop es trenca o passa de moda, acaba un dia arraconat allà a casa i finalment algú se n'adona que encara tenim aquella joguina i un dia l'agafa i la llença a les escombraries. Em refereixo, en aquest cas, a diversos futbolistes, però el que he agafat de referències, perquè m'ha impactat molt, n'hi havia hagut ja altres aquí, jo recordo, per exemple, Julio Alberto, el Canito, que tu no sé si te'n recordes,
no, el Canito.
Sí, Canito és anterior, un jugador que havia estat de l'Espanyol i del Barcelona, que va morir molt jove, amb prop de 40 i pico d'anys, i que...
Però acabar... Julio Alberto el tinc molt al cap, Julio
Alberto. Sí, però Canito va acabar encara pitjor. Bé, en aquest cas es parla de Jacob Melis, que és una persona que en aquest moment té 32 anys, a qui va fer debutar precisament Carlo Ancelotti, l'actual entrenador del Madrid, que veig que, per cert, tu que estàs al dia d'aquests temes, ara em sembla que vol anar amb
sembla que ja és oficial que d'aquí un any estarà al Brasil. Sí.
Doncs aquest era una persona que brillava molt, aquest xicot, de manera que als 19 anys ja el van fer debutar a la Champions, 19 anys, debutar a la Champions, Déu-n'hi-do, amb l'Ancelotti. Del Sheffield, després va anar al Chelsea, i va passar la joguina, es va començar a fer pesada, la joguina bevia, la joguina sortia de nit, la joguina no era conscient de la seva situació de privilegi, es va lesionar, va anar passant equips de menys categoria, els entrenadors, malgrat que era un home que sembla que tenia molta classe, se'l van anar traient del damunt, perquè no hi havia manera que anés als entrenaments, bé, etcètera. És una història coneguda, una joguina. I ara, en aquest moment, és un sense sostre, té només 32 anys, recordem, fa 4 dies, amb 19 anys...
Debutava a la Champions.
Debutava a la Champions. I en aquest moment ell diu, em passo el dia pensant on anar a dormir. És a dir, l'acullen alguns amics, l'acullen, doncs, persones de bona voluntat, entitats religioses, socials, etcètera, perquè és un alcohòlic. Bé, arrel de la crida que s'ha fet i doncs, d'aquesta publicitat de la situació d'aquest home, la bona notícia, i amb això podríem acabar, és que l'Associació de Futbolistes Professionals d'Anglaterra el farà ingressar a una clínica perquè miri de rehabilitar-se d'aquesta addicció.
Sí.
I d'altra banda, el Chelsea, que va ser doncs, un dels primers clubs en els que va triomfar, ha dit que si es recupera d'aquesta addicció, el contractarà per fer diverses tasques, diguem-ne, en els equips base, perquè ell diu, jo els hi puc explicar de quina manera no han de ser per no acabar com jo.
Mira, doncs em sembla una reflexió fantàstica, perquè al final sí que és cert que totes aquestes persones que toquen l'èxit tan aviat, una de les grans preocupacions, i tal vegada passem de puntetes, perquè estem més pendents de l'espectacle, de que ens agradin, de que aportin, no? Perquè l'equip funcioni bé, doncs han d'estar molt ben acompanyats, han d'estar molt ben guiats, han d'estar, les seves famílies han de tocar de peus en terra, perquè és que si no, és molt fàcil que amb els diners i l'èxit les coses es vagin de mare. Hem vist molts casos que han flirtejat amb totes aquestes històries i d'altres casos que no. Per exemple, jo sempre pensava, Leo Messi és carn de tornar-se boig, no? Però no,
no
en aquest sentit no s'hi ha tornat i ben assessorat per la seva família, etc., doncs ha anat molt bé. Àngel, escolta, mil gràcies per la teva visita, és un plaer retrobar-nos i gràcies per aquesta estona de reflexió. Nosaltres, que fem una petita pausa per publicitat i de seguida entrem amb el món de la poesia.
Radio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Hi ha milers de raons per triar Mémora quan has d'acomiadar un ésser estimat. Com a mínim 25.000. Les mateixes que enquestes en què les famílies han valorat amb excel·lent el servei i l'atenció rebudes a Mémora amb una nota de 9,2 sobre 10. Perquè comprenem i ens anticipem a les necessitats dels qui acomiaden un ésser estimat. Tria Mémora, a Tanatori de les Corts.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Rafa Sanahuja.
Ara mateix sóc una croqueta humana. L'expressió és patetisme. Perquè m'heu comprat un pijama 5-6 talles més petit del que jo necessito.
Camins.
Ràdio Estel.
Té una caputxa que ara no s'aprecia.
No, tinc una caputxa, però està igual a l'altura del cul, perquè no puja cap a dalt.
Sí, no puja.
Expliquem històries.
Si cada noche siempre era una ausencia y cada despertar un desencuentro, usted preguntará por qué cantamos. Cantamos porque llueve sobre el surco y somos militantes de la vida.
Vinga, en la part final del programa parlem una mica o molt de poesia, que sempre ens ve molt de gust aquí al Camins, ja ho sabeu, especialment els nostres dimecres de ràdio ultranocturna. Perquè tenim en marxa la 18a edició del Poesia I+, o I+, que vol ser una aposta radical per la paraula i la recerca, per la poesia i per l'experimentació amb nous formats de dir i noves formes de vida. També un espai de trobada no massificat, important, accessible, que sigui en definitiva una temptativa d'assajar altres possibilitats, altres futurs que s'exigeixen d'aquest present una mica ombriu, d'aquests temps que ens toca viure. El Poesia I+ vol ser més que mai un espai de descobertes, un espai connectat amb el microunivers que l'acull i també amb el món que l'envolta, diàleg entre l'ençà i enllà, un laboratori per jugar i per deixar-se sorprendre. Ja podem saludar, tenim a l'altre costat del fil telefònic l'Eduard Escofet, que és el director del festival. Eduard, bona vesprada.
Hola, bona tarda, bon vespre.
Gràcies per estar amb nosaltres una estona aquí a Radio Estel per presentar-nos aquest festival. El primer dubte que tinc, perquè saps què passa? Que avui en dia, amb aquestes nomenclatures, poesia i plus o i més. Com li dieu vosaltres?
Nosaltres en diem poesia i més, val. Però depenent una miqueta de cadascú, aquest mes pot ser plus, más, more, el que sigui. La qüestió és que doni una idea de que a partir de la poesia, sí, qualsevol cosa.
Val. Escolta, he estat mirant el teu currículum, Eduard, m'he quedat parat perquè fas tantíssimes coses i has fet tantíssimes coses, però bueno, ho resumiré en poeta, agitador cultural, que m'agrada això d'agitador, i professor del màster en art sonor de la Universitat de Barcelona. Però tu com et defineixes? Creador, poeta, què diries de tu mateix?
Jo poeta. De fet, fins i tot quan dirigeixo festivals de poesia m'agrada reivindicar-me com a poeta, perquè al final l'únic que faig és un gran poema que comparteixo amb el públic, però a partir de petits poemes d'altres autors. Però sí, jo crec que la idea de poeta també com no només algú que escriu i recita, sinó com algú que fa coses i que intervé en la realitat, m'agrada. Uh-huh. Sí, que em quedaria amb la del poeta.
Perfecte, per mi, jo també, te la compro amb molt de gust.
Escolta... A més, tots som poetes. Com deia el Carles Agmor, no és que tots puguem ser poetes, sinó que tots som poetes i la poesia ho impregna tot.
Uh-huh. Fantàstic. Mira, aquí vam tenir Ismael Serrano fa uns mesos i ens deia que la poesia és una mica la manera de destacar la bellesa de les petites coses, no? Ell deia que en la quotidianitat hi ha molta bellesa, però que diguem que amb la velocitat de la vida i a lo millor en les nostres preocupacions més terrenals ens costa veure-la i que la poesia fa això, no? Que de les petites coses troba la bellesa. No sé si estàs d'acord amb aquesta definició.
Sí, m'agrada bastant aquesta idea. Jo a vegades m'imagino així com no focalitzant, no posant llum de petites coses, no amb un gran focus, molts cops és més aviat amb un llumí, amb un misto, no? Vull dir que és una petita llum, fràgil, vulnerable, sí, però jo crec que és bastant això. Sobretot és com donar un cert sentit al que fem cada dia, no? És a dir, no anem donant voltes al voltant del sol i de vegades ens hem d'aturar, no? Hem d'aturar la mirada i hem d'aturar-nos a veure què tenim. I sí, jo crec que amb aquesta definició de l'Ismael Serrano m'agrada, també de vegades no només amb les coses boniques, no? De vegades també amb les coses que no funcionen, que són amargues, però jo crec que sobretot és una manera de mirar-se al món. I és una miqueta el que proposem al festival, no? El Poesia i Més. És a dir, la poesia pot tenir moltes formes, però sobretot d'una manera o altra invita doncs, a mirar-se al món, a entendre'l i a dialogar-hi. No? És a dir, si no seríem simples màquines de viure i crec que la poesia ens dona una perspectiva més àmplia de la vida.
Mira, en primer lloc, ara que feies esmena al festival, que ara ens endinsem amb preguntes envers el festival, però clar, 18a edició d'un festival de poesia, jo crec que això ja és per felicitar-vos i per estar d'enhorabona, perquè jo crec que en els temps que corren, amb la poesia que, no ens enganyem, sempre costa una mica, no?, al gran públic, podríem dir-lo així. De vegades hi ha expressions doncs, molt populars, jo crec que la música i la poesia estan molt arrelades l'una en l'altra, però clar, 18 anys d'una edició d'un festival de poesia, és per estar contents, Eduard.
Sí, la veritat és que sí, home, suposo que això deu ser en bona part... doncs gràcies al Josep Palau i Fabra, que va ser qui va iniciar el festival. Mm-hmm. També aquest any se celebren els 20 anys de la Fundació Palau, que és qui impulsa el festival i és el centre de Caldes d'Estrac on es pot veure, entre d'altres, la col·lecció i l'arxiu de Palau i Fabra. I sí, 18 edicions, t'he de dir que ja fa uns quants anys tenim la sort doncs, de tenir un públic fidel que ens va seguint cada any, que va augmentant cada any, i la veritat és que ens ho fa bastant fàcil i que a més fins i tot ens esperona o no, ens obliga gairebé a buscar cada any propostes noves, nous formats, a ampliar, a investigar i a obrir noves portes. Uh-huh. I en aquest sentit, doncs, podem estar molt contents. Jo crec que, en general, la poesia sí que és cert que potser és de públics més minoritaris, però hi ha la poesia a Catalunya en general té molt bona salut i, a més, hi ha moltes programacions i molts festivals arreu, no? Des de Barcelona a petits pobles. Vull dir que hi ha un cert públic i tenint en comparació amb altres latituds, jo crec que tenim una escena bastant rica. I a mi el que m'agrada, sobretot, és que gent que molts cops diu jo no he llegit mai poesia i no m'imaginava mai anar a recitals de poesia, doncs al final s'hi acaba aficionant. I doncs a vegades no és només poesia, perquè la poesia molts cops està en contacte amb altres arts, però això, no? Vull dir que vas veient que sí que hi ha un públic que va augmentant i que la gent sobretot li perd la por o el respecte, que és important.
És important i segur que festivals com el vostre doncs contribueixen de manera fantàstica. Centrant-nos en la edició d'aquest any del Festival Poesia i Més 2023, com l'heu enfocat? Quina mirada, quin focus poseu, a part, no?, de la poesia, però a totes aquestes vessants que tu deies, que estan molt, no?, la poesia està en contacte amb altres arts. No sé com ho heu plantejat i m'agradaria que m'ho expliquessis una mica.
Doncs mira, aquest any una miqueta hem volgut anar una miqueta més enllà del que fèiem habitualment. D'una banda, tornar a donar molt més espai a la poesia, perquè al final doncs, és un festival també on hi ha música, on hi ha teatre, on hi ha dansa i altres expressions artístiques.
Sí.
I el que hem volgut és, d'una banda, tornar a la fragilitat i a la força de la poesia, de la paraula dita en general. D'altra banda, provocant molts encontres o molts diàlegs entre poetes i músics o entre poetes i creadors escènics, apostant, fent una aposta clara per valors emergents i per certa experimentació, i després molt de treball amb l'electrònica, i alhora també proposar diàleg intergeneracional i més entrar en la part de música, un diàleg entre el folclore, la música tradicional i l'electrònica i les expressions musicals actuals. No?
Uh-huh.
Hem volgut, potser és una programació menys amable, però jo crec que amb molts més matisos i que ja portem uns quants dies i el públic ha sortit bastant sorprès perquè, diguem-ne, aquest any no comptem amb grans noms molt coneguts o noms gaire coneguts i, en canvi, doncs, amb moltes sorpreses i jo crec que, sobretot, ampliar el paisatge. A mi m'agrada aquesta idea d'ampliar el paisatge i pensar que des de la poesia es poden fer moltes coses.
Mira, justament feies esment d'aquestes moltes coses que es poden fer en la poesia. Quin és el paper de la tecnologia en la promoció i en la difusió de la poesia, segons la vostra mirada, aquest any?
Ja, home, hi ha una qüestió que de vegades, en un moment de... Ja havent viscut la revolució digital, no? I ja el món digital és a les nostres vides,
sí.
De vegades pensem que la tecnologia és un element molt nou, quan en el fons totes les expressions artístiques estan travessades per la tecnologia des del moment en què recitem, no? És a dir, el moment, els orígens de la poesia, ja quan fa servir el llenguatge oral és una tecnologia, quan es passa a l'escriptura és una altra tecnologia, la impremta és una altra tecnologia, anem sumant capes de tecnologia i, per tant, tota qualsevol expressió artística doncs sempre està travessada per la tecnologia. Per això no ens ha de fer por en els moments d'ara doncs entendre que la poesia ha de fer ús, no?, de totes les eines que tingui al damunt, a l'abast, i com una qüestió molt natural. No? És a dir, que no, de vegades pensem la poesia com una cosa, un element pur, antic, que s'ha de preservar, i justament la poesia de tota la vida doncs, sempre ha tingut com aquesta necessitat de la hibridació i de moure's per aquí i per allà. Jo crec que, i en la promoció també és important, hi ha una qüestió que potser, ara que me n'estic anant cap a altres territoris,
no, a veure,
que pel que fa a la promoció de la poesia, justament la poesia té un element que és el fragment, és a dir, molts cops els llibres de poesia no té tant d'interès llegir-los de principi a final com una novel·la, sinó que molts cops són llibres als quals hi tornem. No? És a dir, llegim un poema, dos poemes, potser 10, potser 5, potser un només, o tornem a llegir el poema.
Sí.
I en aquestes dinàmiques, no, vertebrades a partir del fragment i de l'expressió més mínima, penso que la poesia hi té molt a dir, no? És a dir, com en un poema petit pot cabre tant de món, no?, com en la majoria de poemes. I penso que per això el món digital i la velocitat, fins i tot, del món que ens imposa el món digital, crec que pot anar bastant... va bastant de la mà de la poesia, i per això jo crec que és un bon moment per la poesia. I després hi ha una altra qüestió, és que la poesia, els recitals de poesia, doncs tenen a veure, posen damunt de l'escenari la fragilitat de la veu, i penso que en moments de grans fortaleses, no, i en què tot és reproduïble també, i en què tot és, no, és transmissible digitalment, quan de cop el 100 persones estan davant d'un poeta, no, i es poden, i poden veure la fragilitat de la veu, i jo crec que té una força que potser abans no tenia.
I tant. Escolta, ja per anar acabant, dos preguntes. La primera, ja porteu uns dies, ens ho deies, jo crec que esteu fins al dia 9 amb, amb tota la maquinària d'aquest festival Poesia i Més en marxa. Del que ens queda encara per viure, què diries que és imprescindible, Eduard?
Home, jo no em perdria res i no penso perdre'm res. Sí que diria que ara a partir de demà dijous ens instal·lem a la Fundació Palau de Caldes d'Estrac, i ja els 4 dies ja no ens movem de Caldes d'Estrac. Hem estat 9 dies movent-nos per tot el Maresme i ara ja ens quedem 4 dies allà. Sí. I jo, coses que no em perdria, així molt breument, home, el recital del Josep Pedrals repassant 25 anys de trajectòria, la veneçolana Blanca Haddad, que farà justament farà una proposta nova experimental amb Blood Quartet, uns músics d'aquí a Catalunya, l'udinenc Roger Robinson, poeta i activista, que actua divendres juntament amb Maestro Espada, el dissabte tenim la nit de poetes amb Teresa Pasqual, Pau Vedell i Joan Vinuesa, i diumenge tanquem, amb, entre altres coses, amb Cocanya, que és un duo occità que a partir de la tradició de la polifonia occitana doncs el porta al present. I moltes més coses que em deixo, perquè el programa és bastant. A mesura que van passant els dies, va augmentant d'intensitat i de densitat.
Trobareu el programa i tota la informació del festival, teclejant això, Festival Poesia i Més, a Google, pam, de seguida surt la pàgina web i allà teniu tota la informació, que és, com ens diu l'Eduard, doncs molt extensa. I ja per acabar, Eduard, hem vist que una sèrie d'artistes, d'entitats culturals, heu fet tuits, ho hem vist a Twitter, en defensa de la llibertat d'expressió. Per exemple, el que heu tuitejat vosaltres des del Festival Poesia diu: les i els professionals del món de la cultura volem denunciar el retorn de la censura que està atentant contra la llibertat d'expressió, un dret consolidat socialment i democràticament en la nostra Constitució. Exigim la protecció dels nostres drets fonamentals, perquè sense cultura no hi ha democràcia. No sé si em pots explicar una mica...
Jo t'he de dir que és d'aquelles coses que m'he resistit a una miqueta a publicar, signar, perquè penso que no podem anar tan enrere. No? De fet, és un comunicat que es va decidir en una assemblea, que després s'ha anat replicant. Evidentment, quan fem passos enrere, ara estem, diguem-ne, des de les eleccions municipals, hi ha hagut molts casos de censura, i el pitjor no són els que ja hi ha hagut, sinó els que s'anuncien, no? És a dir, perquè jo crec que evidentment no és una situació nova, venim ja d'uns anys amb la llei Mordassa i altres elements, no?, que ja apuntaven cap aquí, hem de pensar en Baltònic, Pablo Hasél, moltes altres coses que han passat, i cada vegada sembla que la cosa va pitjor, fins al punt que avui estem signant un manifest, molta gent del món de la cultura, i tant de festivals com artistes com de tota mena d'entitats, que és molt bàsic, no? És a dir, que estem reclamant una qüestió basiquíssima, que a més està reconeguda a les lleis ja aprovades, és a dir, que realment els passos enrere són molt bèsties, venim de temps que anem tirant enrere, i penso que ara sí que ja, jo crec que hem arribat tots a un cert límit de dir no pot ser, molts cops amb discursos, perquè hi ha, diguem-ne, sempre els que disparen els discursos d'odi, i després aquells que no fan res, no? És a dir, que crec que és un bon moment que sí que ens hem de plantejar de reivindicar uns mínims imprescindibles per afavorir la diversitat, per assegurar que tothom pugui dir la seva, que hi hagi respecte, i sobretot pensant que la llibertat d'expressió no és atacar algú altre, no és fer servir els privilegis d'un per trepitjar el més dèbil, sinó que la llibertat d'expressió és justament poder compartir amb la gent la teva visió del món, no? I penso que aquí estem com canviant, hi ha una censura que ja comença a estar molt consolidada d'una banda, i de l'altra, doncs això, que penso que hi ha una sèrie d'expressions que no tenen a veure amb la llibertat d'expressió, sinó amb l'odi, que també s'estan escampant, i que ens hem de preguntar per què No? És a dir, jo fins i tot com a membre del col·lectiu LGTBI, de vegades és com ja em sento com que dos per tres aquesta cosa, no? El lobby LGTBI que, no, que viene a adoctrinar nostres nens. Bueno, coses que realment estem fent moltes passes enrere, ens estem jugant molt. Hem vist en els últims anys, i insisteixo que no és nou, perquè hem vist un nivell de repressió important pel que fa a, doncs, a l'expressió de molts drets democràtics, però bueno, crec que ens hem de ser cada vegada més contundents i més clars i a línies vermelles que ja hem deixat que se superin, i jo crec que hem de dir fins aquí. I és el que el festival com el Poesia i Més, que justament intentem fer política no des de les declaracions sinó des de l'activitat, és a dir, pensant d'obrir un festival on hi ha diversitat, un festival on hi ha moltes expressions, hi ha moltes sensibilitats, doncs és la primera vegada que signem un manifest així, perquè ens ha semblat que sí, que hi havia una línia vermella que no podíem deixar travessar, i que nosaltres, afortunadament, que treballem amb moltes administracions públiques, sempre hem tingut un diàleg molt positiu, i aquí reivindico el paper dels, sí, dels municipis del Maresme i d'altra gent que ens han donat suport, però veient el que està passant a altres bandes, crec que ens hem de ser ferms i sobretot entendre que en aquest món hi hem de poder conviure, sí, tots, no? Sí, que sí, com sí, més ampli sigui el paisatge,
I
millor.
I tant. L'Eduard Escofet és director...
I aquí ja em deixo, que m'estic liant bastant, però bueno.
No, és que a mi m'encanta escoltar-te, és fantàstic, però no tenim temps per més, Eduard. Perfecte. T'hem d'acomiadar. Ha estat un plaer parlar amb tu. L'Eduard Escofet és director del Festival Poesia i Més, i ens ha presentat aquest festival i tota la seva programació, que és fantàstica. Eduard, mil gràcies.
Mil gràcies a vosaltres.
Vinga, una abraçada i que vagi molt bé el que resta de festival. Nosaltres, gràcies, que recollim. Hey, hey, hey! A punt d'arribar a les 9 de la nit, 9 dimecres de la segona temporada de Camins, amb una persona que aquesta nit viurà l'experiència Indiana Jones, Ferran Capdevila a la producció, les veus i el cor de Júlia Julve i Carla Buigas a la redacció, i la nostra segona vida, la virtual, és a les mans de Maria José Mendoza, DJ Àngel Martínez al muntatge musical, i vigilant que tot estigui correcte. Voleu informació? De seguida, butlletí curradíssim, el butlletí de les 9. Salutacions pels qui ens escolteu en la repetició de les 6 del matí. Vinga, molts ànims. I pels de directe, acabeu de passar una bona nit de dimecres. Nosaltres que ho deixem aquí, però demà més Macedònia, més ràdio nocturna. Ho tornarem a fer, farem Camins. Cuideu-vos.